Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui dilluns 2 d'octubre de 2023.
Bon dia d'octubre disfressat de juny, nova setmana amb temperatura relativament elevada per l'època de l'any, amb sol i algunes boires matinals.
Avui a Sant Feliu de Guíxols han vist sortir el sol fa 16 minuts i ara estan a una temperatura de 18 graus. Hem tingut un final de setembre i un inici d'octubre amb una temperatura realment elevada. Aquest cap de setmana ho hem pogut veure, gent que ha anat a la platja. Tot i això, aquesta setmana les temperatures continuaran sent una mica altes, però potser es relaxa una mica. Avui i també demà i els propers dies el cel serà assolellat, però no del tot serè. Hi haurà alguns intervals de núvols i les primeres hores del matí es podran formar alguns bancs de boira o núvols baixos que es trencaran ràpidament al llarg del matí amb sol i altres núvols prims durant la resta de la jornada. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, l'informatiu comarcal de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que també podreu escoltar a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria, perquè aquest inici de setmana ha estat marcat pel tancament de la planta de triatge de Solius, també per la instal·lació de la residència literària Finestres a Palamós, la detenció d'un lladre multireincident a la Bisbal, o també farem un petit repàs de l'actualitat esportiva d'aquest cap de setmana. A més, avui parlarem amb l'Albert Gironès, que és el guanyador de la primera Bienal d'Art Ezequiel Torruella, que es va convocar a Palamós a principis d'any. I com cada dilluns, parlarem de llibres amb la Maria Teresa Calabús. De seguida ho repassem tot, abans, però, hem de saludar els periodistes que ens acompanyen cada matí. Primer de tot, saludem a la Paula. Bon dia, Paula.
Hola, bon dia.
Bon dia, Anna.
Bon dia.
Bon dia, Sergi.
Hola, bon dia.
També saludem a l'Arnau.
Bon dia.
I, finalment, bon dia, Carla.
Hola, bon dia.
I fetes les salutacions, passem a repassar els titulars d'aquest informatiu. I és que la planta de compostatge de Solius va tancar la setmana passada, després que l'abocador ja portés tancat des del 12 de febrer, Arnau.
Avui es traslladarà definitivament la deixalla orgànica de Solius a Hostalets a Pierola, a la província d'Anoia.
I les comarques gironines registren 53 incendis forestals i una afectació de 562 hectàrees aquest estiu, Anna.
La campanya ha estat més llarga del que és habitual, de l'1 de juny al 30 de setembre per elevat risc d'incendi a conseqüència del canvi climàtic. Les dades s'han exposat aquest divendres matí durant la reunió de tancament del Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya a la demarcació.
I detenen a la Bisbal un lladre multireincident per marxar sense pagar de diversos bars i robar una bossa de mà, Carla.
En el moment de la detenció, el detingut va resistir-se i els agents li atribueixen també un delicte d'atemptat a agents de l'autoritat. L'home, de 32 anys i de nacionalitat romanesa, acumulava un total de 43 detencions per diversos fets delictius.
I anem fins a Sant Feliu perquè hi ha hagut un ensurt per la crema d'un quadre elèctric, Mariona.
Dissabte al matí es va provocar un incendi en un quadre elèctric al carrer Major, que va ser controlat immediatament. Segons explica el Diari de Girona, els bombers es van desplaçar a la zona perquè sortia fum dels cables de la instal·lació elèctrica, que va provocar que saltessin les tapes del quadre.
I Pau Preses i Laia Canyigaral revaliden el lideratge a la Federació Regional d'Esquerra de Girona.
La militància ha donat suport a Pau Preses com a president i Laia Canyigaral com a secretària general, l'única candidatura presentada aquest dissabte durant el Congrés Territorial.
I mor Enric Sala, patró de l'escola Cor de Maria Sant Josep de Sant Feliu.
Ahir va tenir lloc a la parròquia del monestir de Sant Feliu la cerimònia de comiat d'Enric Sala i Vicenç, que va morir dijous amb 77 anys. Enric Sala va ser patró de l'escola Cor de Maria i un pilar fonamental de Càritas.
I la Casa Sanià de Palamós es converteix en la residència literària Finestres, Paula.
La finca, que ara és propietat de la família de Sergi Ferrer Salat, mecenes del projecte i empresari, està situada en un penya-segat aïllat de la població i en un dels paratges més vells del Mediterrani.
I Palafrugell en Comú Podem considera que és una falta de respecte i antidemocràtic presentar el pla de govern l'endemà del ple Ferran.
El portaveu del partit, Josep Ferrés, afegeix que el govern va ocultar la informació a les mocions presentades en el ple ordinari del mes de setembre i afegeixen que són unes idees programàtiques antiquades que no són altra cosa que una llista d'intencions que no entén el fons dels continguts.
I la Bisbal d'Empordà participa al Bornholm Summit 2023 a Dinamarca, la segona trobada de ciutats artesanes d'Europa, Anna.
La setmana passada, la Bisbal d'Empordà va participar per segon any consecutiu a la trobada de Craft Cities, ciutats artesanes europees, que es va celebrar a Bornholm, Dinamarca. L'encontre va ser juntament amb representació de totes les ciutats i regions artesanes membres de la World Craft Council Europe.
I diverses poblacions del Baix Empordà acolliran la quarta edició de la cursa solidària Corre per les Mames.
Sant Feliu de Guíxols, Palamós, La Tallada, Bellcaire, Torroella de Montgrí i Palafrugell s'uneixen a la iniciativa organitzada per l'Oncolliga de Girona que tindrà lloc el pròxim 15 d'octubre.
I finalment, Antonio Sagner i Bassas és el nou president de la Fundació Vilacases Ferran.
El patronat de la Fundació l'ha nomenat en una reunió aquest dimecres. Sagner i Bassas n'és patró des de fa 23 anys i ocupava el càrrec de vicepresident fins a la defunció d'Antoni Vilacases el 14 de setembre.
I obrim la plana esportiva d'avui dilluns parlant de la importantíssima victòria del Palamós a Vic, Sergi.
Gran triomf per 0-1 dels homes d'Àlex Redondo. No era gens fàcil la visita dels palamosins al camp de la Unió Esportiva Vic. Els locals havien fet ple de punts en les dues primeres jornades i a més no havien encaixat encara cap gol. En canvi, els baixempordanesos sumaven un sol punt i arribaven a la capital osonenca amb certs dubtes.
I a segona catalana, el Calonge assalta el camp del líder.
Tres punts d'or per als calongins que visitaven el camp del líder Fornells. Un gol d'Albert Moreno als 32 minuts de la primera part va ser suficient per doblegar els locals per 0-1.
I valuosa victòria del Palafrugell a Vidreres.
El conjunt baixempordanès arribava al municipal de Vidreres amb només dos punts per enfrontar-se a un Sporting vidrerenca que ja en sumava sis. Els palafrugellencs van obtenir el triomf per 1-2 i s'allunyen momentàniament de la zona perillosa.
I el bisbalenc cau clarament al camp del nou líder.
Contundent derrota per 5-1 al camp del Joventus Lloret, que sumada a la derrota del Fornells a casa contra el Calonge, situa els de la Selva com a líders en solitari amb 12 punts i de retruc enfonsa l'Atlètic bisbalenc a la cua.
I el Bellcaire no pot puntuar a Blanes.
Els bellcairencs visitaven el feu del Cala Guidó amb esperances d'arrencar algun punt, però els locals van fer valer el factor camp i es van imposar per 2-1.
I ara canviem d'esport i parlem de l'inici platòric del Bisbal Bàsquet a la Lliga EVA. Sergi.
L'equip entrenat per Carles Rofes continua en un gran moment de forma i després de classificar-se brillantment per als quarts de final de la Lliga Catalana EVA, aquest dissabte es va estrenar a la Lliga EVA amb un convincent triomf a la pista del Santa Eulàlia.
I avui obrim el bloc d'equips gironins parlant de l'Uni Girona, que tot i lluitar fins a l'últim alè va acabar subcampiona de la Lliga Catalana.
Ho dèiem divendres en la prèvia, que aquesta final a 4 de la Lliga Catalana podria servir a les jugadores entrenades per Laura Antoja com a punt d'inflexió. I malgrat la derrota en la final jugada ahir diumenge, durant el cap de setmana s'ha vist un equip molt més consistent que en la jornada inaugural de Lliga de la setmana passada a Saragossa.
I pel que fa al futbol, el Girona acaba lamentant la manca d'encert i perd davant el Madrid.
L'equip de Mitchell va sortir amb una gran intensitat i fruit d'això va disposar de clares ocasions en els primers minuts per haver-se avançat en el marcador. Però els blancs, com gairebé sempre, van necessitar ben poc per fer el primer gol i després van aprofitar el desconcert per marcar el segon i obrir forat. A la segona part ho van acabar de sentenciar amb el tercer i definitiu gol, obra de l'anglès Bellingham.
I una altra gran notícia és la nova victòria del Bàsquet Girona, que es converteix de ple dret en l'equip revelació de l'ACB.
tercera victòria del curs per als gironins en tres jornades disputades. L'equip de Salvacamps es va imposar a la pista del Granada amb una gran actuació del seu director de joc, Quino Colom, perfectament secundat per l'encert en el tir de Georgievich i Marcos.
I més enllà del Baix Empordà estan passant coses, perquè ahir es va commemorar el 6è aniversari de l'1 d'octubre, marcat per l'amnistia i la independència. L'Assemblea, per exemple, trasllada a les portes de la Generalitat la reclamació de Dolors Feliu de fer efectiva la independència. La presidenta de l'entitat diu que s'hauria de declarar quan es faci efectiva la llei de l'amnistia i avisa al govern que, si no es veu capaç de fer-ho, hauria de convocar eleccions. Per la seva banda, Carles Puigdemont adverteix que l'independentisme, que no es pot malvendre els punts cardinals buscant sortides personals. Ho va fer durant la seva intervenció en l'acte unitari que es va fer ahir a Plaça Catalunya per commemorar l'aniversari del referèndum del 1er d'octubre. Coincidint amb aquest aniversari, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va subratllar la necessitat que en un futur hi hagi un referèndum d'independència a Catalunya per resoldre el conflicte polític. Un referèndum amb un resultat que sigui respectat i implementat, segons ha dit el president. I passem a Múrcia, perquè hi va haver una tragèdia amb almenys 13 morts en l'incendi d'una discoteca la matinada de diumenge. També hi va haver diversos ferits per inhalació de fum i els serveis de rescat continuen encara treballant a la zona. De fet, no es descarta que la xifra de morts augmenti perquè encara hi hauria persones desaparegudes. L'incendi hauria començat cap a les 6 de la matinada del diumenge al primer pis de la discoteca Teatre i les flames haurien ensorrat el sostre del local. La policia, de moment, continua investigant l'incident perquè a hores d'ara encara no se sap què hauria provocat el foc. I el d'Arulls a Molins de Rei, perquè hi va haver diversos saquejos, crema de contenidors i atacs a la policia. Un grup de joves va llançar objectes contra la policia durant el dia gran de festa major a la ciutat, amb destrosses al carrer i també amb crema de contenidors. Els fets van passar cap a les 4 de la matinada, després del concert de festa major del municipi. Un nombrós grup de joves es va enfrontar a la Guàrdia Urbana i als Mossos, que van haver d'activar els agents de l'Arro i de la Birmo. I ara saludem a l'Albert Aparicio, que ens porta la previsió del temps. Bon dia, Albert.
Bon dia.
Ja som a l'octubre, però el temps continua sent d'estiu. Continuarà el sol i la calor aquesta setmana?
Hem tingut un final de setembre i inici d'octubre amb temperatura realment elevada donada l'època de l'any i, si bé es moderarà una miqueta aquesta setmana, continuaran sent altes les temperatures amb migdies càlids o calorosos. Destaquem del passat cap de setmana els 32 graus de Calonge i la Bisbal d'Empordà, 32 graus també a Verges, 31 graus a Castell d'Aro i 29 graus dissabte a Palafrugell. El més admirable, però pel fet que hi ha més hores de nit que de dia, ha estat la pujada en la temperatura mínima, que dissabte va ser tropical en punts de la costa com a l'Estartit, on el termòmetre no va baixar de 20 graus. Avui i també demà i els propers dies, cel majoritàriament assolellat, però no del tot serè. Hi haurà alguns intervals de núvols i les primeres hores del matí es poden formar bancs de boira o núvols baixos d'abast local, en general trencant-se ràpidament al llarg del matí amb sol i altres núvols prims la resta de jornada. Temperatura que anirà entre els 15-17 graus de mínima i fins als 27 graus de màxima. I la pluja continuarà sense aparèixer aquesta setmana.
Moltes gràcies, Albert. Esperem que la pluja arribi, perquè si no, mala temporada pels bolets i també per la tardor. Moltes gràcies. I avui el comentari ens el porta Josep Maria Soler, parlant una mica de la situació actual del català.
Bon dia. Em sento optimista. El Girona de futbol, tot i perdre amb el Realíssimo, es troba dalt de tot de la classificació de primera, al costat dels dos grans clubs que sempre aspiren a tot. El bàsquet Girona també ha començat molt bé i sembla que el català, la nostra llengua, també. Es parla català al Congrés, diuen que potser aviat a les institucions europees, però... La meva amiga Montse, que viu entre Barcelona i l'Empordà, em diu que el gran problema del català és que les escoles i els instituts quasi no s'hi parla i que els mateixos mestres o professors l'usen relativament poc. I a més l'escriuen incorrectament, amb faltes força greus. Diu que s'hauria de fer molt més des de les institucions, des del poder polític. Però jo, sense portar-li la contrària del tot, però sí una miqueta, li comento coses sobre l'ús oral habitual de la nostra llengua. Li dic, per exemple, que ara visc multitud d'ocasions, sigui fent cua al cap o al lloc on practiquem esport o a d'altres llocs, on et trobes amb persones conegudes i encetes conversa. I parles en català, et parlen en català pràcticament totes, tot i així, si al cap d'un moment hi arriba i entra en conversa alguna persona de parla castellana, cas de persones que sé que fins i tot fa més de 30 anys que viuen aquí, de manera automàtica, quasi tot el grup passa al castellà. Confesso que jo segueixo parlant-hi en català, però no em quedo gens satisfet. I rememoro, com fa més de 50 anys, la meva estimada sogra, aragonesa de naixement i que sempre parlava castellà perquè tenia vergonya de fer-ho malament en català, sempre, sempre en situacions com la descrita solia dir-nos als altres que seguíssim parlant en català perquè ella l'entenia perfectament i que se sentia malament si la responíem en castellà. Doncs, nois, sembla que ara no. Ara qui potser se sent malament és qui segueix parlant-hi en català i alguns confessen que els sembla fins i tot de mala educació, entre cometes, clar, no canviar el castellà tothom del grup. És que la consciència de llengua de país s'ha anat difuminant? Potser sí. És que les escoles i els instituts caldria millorar molt l'ús oral i correctament escrit del català, com diu la Montse? Segurament que sí. És que s'han d'enaltir i promocionar molt més persones com Mitchell, entrenador del Girona, que en ben poc temps ha fet esforços per parlar en català? Segurament que sí. És que s'hauria de normalitzar del tot l'ús del català en espais parlamentaris estatals i que això ens el faria respectar i parlar molt més a tots? Segur que sí. És que si Europa també algun dia s'hi pot parlar amb normalitat, serà un altre pas endavant? Segur que sí. Però penso també que calen moltes més coses. Entre elles, que no tinguem cap vergonya, cap, ni por de parlar-lo. Tot sent el màxim de respectuosos, això sí, amb tothom i en totes les llengües en contacte. Però alhora mostrar-nos ferms en l'ús de la nostra estimada llengua pròpia, sigui on sigui del país. I més encara, deixeu-m'ho dir, si ho fem des del nostre estimat Empordanet. Que tingueu un molt bon dia.
Molt bon dia a tu també, Josep Maria, i tota la raó, tota la raó. I la planta de compostatge de Solius va tancar definitivament ahir diumenge i avui es començarà a traslladar definitivament la deixalla orgànica a Hostalets de Vierola, a la província de l'Anoia, Arnau.
És una altra galleda d'aigua freda per als pressupostos dels municipis que depenen del servei, entre els quals s'inclouen Sant Feliu de Guíxols, Castell-Platja d'Aro i Calonge i Sant Antoni. L'alternativa provisional de Noia representa, però, desplaçaments addicionals de 127 quilòmetres de distància d'anada i 127 més de tornada. Un sobrecost afegit davant la insuficient capacitat d'altres plantes a les comarques gironines i del que s'han queixat diversos ajuntaments. Fons de l'Ajuntament de Calonge expliquen per Ràdio Capital que aquest tema s'està plantejant conjuntament amb altres municipis afectats. Per altra banda, Isaac Paraire, el director de l'ARC, ha parlat de la situació com a anòmala i esgarrifosa, ja que el traspàs s'efectuarà avui va en contra de la gestió de l'orgànica a quilòmetre zero que defensa. També comenta que els ajuntaments no poden mirar cap a un altre costat i han de posar de la seva part.
I les comarques gironines han registrat aquest estiu 53 incendis forestals. Anna Romero.
La delegada del govern a Girona, Canyi Garal, explica la rellevància de la inversió històrica de 74 MEUR en el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals 2022-2025 del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
també ha posat èmfasi en la importància de la coordinació dels cossos d'emergències. Durant la temporada d'estiu, Protecció Civil ha activat 4 vegades el pla enfocat. En fase d'alerta a la demarcació de Girona i la fase de prealerta s'ha activat en 5 ocasions. Per evitar riscos en els dies més crítics, el cos d'agents rurals va activar el nivell 3 del Pla Alfa i es van prendre mesures com les restriccions d'accés a massissos. Amb tot, la delegada del govern ha volgut agrair i valorar l'esforç dels servidors públics i totes les persones que formen part dels cossos de seguretat i emergències, però també de la important tasca de les ADFs, i el voluntariat, que amb cooperació i planificació han fet una gran feina.
I la policia local de la Bisbal d'Empordà ha detingut un lladre multireincident que va marxar sense pagar de diversos bars del municipi. Va robar la bossa de mà d'una dona en una fleca i va intentar fer comprar amb la targeta sostreta. Diversos testimonis també van explicar que l'individu també havia ofert diverses joies. Tots els detalls, Carla.
Després dels avisos rebuts, una patrulla el va localitzar l'home i el va arrestar. En el moment de la detenció, el detingut va resistir-se i els agents li atribueixen també un delicte d'atemptat a agents de l'autoritat. L'home, de 32 anys i de nacionalitat romanesa, acumulava un total de 43 detencions per diversos fets delictius. D'altra banda, la policia també va enxampar 2 persones que intentaven forçar la porta d'un pis per ocupar-lo. Un veí va informar al cos policial bisbalenc que estava sentint fresses, com si algú estigués forçant una porta. El veí va aconseguir obtenir diverses imatges dels fets. Hi havia 2 individus amb el rostre tapat amb ulleres de sol i gorra, a fi de no ser identificats. Quan els agents van arribar al lloc, els van enxampar fugint i durant l'escorcoll de les persones i el seu vehicle van localitzar un trepall i unes tenalles de grans dimensions. Els individus de 26 i 19 anys i de nacionalitat marroquina van ser identificats i els agents van descobrir que havien estat implicats en diversos fets similars a la Bisbal. El regidor de Seguretat Ciutadana, Xavier Dilmé, assegura que a les màfies de les ocupacions i els que ocupen per delinquir els ha de quedar clar que ara, amb el nou govern a la Bisbal, hi ha tolerància zero en aquest tema i la policia actuarà amb tota la contundència i totes les eines que ens permeti la legalitat vigent. En aquest sentit, Dilmé remarca que és la col·laboració ciutadana clau en aquests casos i que cal col·laborar amb la policia per tal de poder actuar amb la màxima rapidesa i evitar que es consumi l'ocupació.
I ja van 2 ensurts aquesta setmana a Sant Feliu per la crema de 2 quadres elèctrics. El primer va ser dijous i el més recent aquest divendres. Mariona.
Sí, fa 2 dies es va tornar a cremar un quadre, aquesta vegada situat a una segona planta del carrer Major. Segons explica el Diari de Girona, els bombers es van desplaçar a la zona perquè sortia fum dels cables i de l'instal·lació elèctrica, que va provocar que saltessin les tapes del quadre. El fet es va solucionar ràpidament i la policia local ha senyalitzat la zona afectada degut a que ha estat el 2è incident d'aquesta setmana al municipi.
I Pau Preses i Laia Canyigaral han estat reescollits per continuar ocupant els càrrecs de president i secretària general de la Federació Regional d'Esquerra a Girona, Arnau.
La militància ha donat suport a aquesta única candidatura aquest dissabte al matí durant el Congrés Territorial que s'ha celebrat a Salt, al Gironès. Des d'Esquerra Republicana asseguren que l'executiva té una gran representació territorial i paritària i que el seu objectiu és el de seguir treballant per les comarques gironines, la justícia social i la independència del país. A l'acte posterior d'inici del curs polític, els republicans han homenatjat a 3 militants que han mort aquest any. Josep Rahola, senador d'Esquerra Republicana per Girona entre 1979 i 1986, Josep Seguer, regidor a l'Ajuntament de Girona entre 2003 i 2005, i Ismael Ventalló, president de la Federació Comarcal de la Selva. L'equip el formen persones com la regidora de Palamós, Maria Puig, o l'exalcaldessa de Figueres, Agnès Lladó.
I Enric Sala, patró de l'escolar Cor de Maria Sant Josep a Sant Feliu de Guíxols, ens va deixar el dijous passat a l'edat de 77 anys.
Ahir va tenir lloc, a la parròquia del monestir de Sant Feliu, la cerimònia de comiat d'Enric Sala i Vicenç. Vicenç es va convertir en una figura essencial al municipi, molt estimat per la seva generositat i implicació dins el món educatiu. Anna Maria Ramon, coneguda i treballadora del cor al punt avui, va explicar que era una persona molt estimada que ho feia tot sense esperar res a canvi. Durant la seva jubilació va treballar en el suport i la integració de la comunitat magrebina al municipi, a més de col·laborar amb Càritas fins a acabar sent un referent. Explicava també Ramon que tenia temps lliure i era altruista per naturalesa, molt generós a l'hora d'ajudar la gent. Per l'escola també continuava venint sovint a fer xerrades amb els alumnes.
I Palamós recupera a poc a poc l'esplendor cultural i literari de principis del segle XX. Aquest cop, autors i autores d'arreu del món es reuniran a la Casa Sanià, la residència literària Finestres. Paula.
Aquest espai es troba en un dels penya-segats que hi ha entre la Cala Sanià i la Cala dels Canyers, al paratge de l'espai natural del Castell Cap Roig. Allà es fundarà la residència literària, però la Fundació Finestres vol incidir en el territori de manera més profunda i per això obrirà la llibreria Finestres, on abans hi havia hagut la llibreria La Gavina, situada al carrer Major de Palamós. La finca, que ara és propietat de la família de Sergi Ferrer Salat, mecenes del projecte i propietari i empresari, està situada en un penya-segat aïllat de la població i en un dels paratges més vells del Mediterrani. La finca Sanià es va erigit durant els anys 30 per la parella conformada per Nikolai Wodowski i Dorothy Webster, creadors també dels Jardins de Cap Roig. Però l'essència literària de la casa també va quedar marcada per la visita i estada de l'autor i periodista Truman Capote, mentre treballava en el llibre de A Sang Freda.
La residència literària Finestres està pensada per acollir una quarantena d'escriptors i autors al llarg de l'any en estades d'un mes.
Sí, és que aquesta estada de recolliment en aquesta finca aïllada els ha de permetre escriure o acabar obres que tenen entre mans. Tot això intercanviant, explorant i compartint coneixement entre els àpats que es prepara la cuinera i xef de la finca, Ariadna Julián. El director de la residència literària Finestres, Nicolás Botero, explica que la literatura i les veus dels autors es reuneixen amb les imatges i el paisatge del Mediterrani a través de l'experiència.
Entonces es un espacio en el que se reúnen voces de poetas, novelistas, ensayistas, cuentistas en busca de lenguaje, imágenes y sentido. Y ese encuentro, o si se quiere también esa compaginación, crea a su vez una historia a partir de las experiencias que tienen pues nuestros invitados y nuestras invitadas de diferentes nacionalidades, generaciones, identidades.
Aquest recolliment es fa a la Casa Sanià, una finca que disposa d'habitacions per tres autors i una petita caseta que es troba just davant del mar. A més, a part d'acollir autors d'arreu del món, la residència preveu mostrar a persones d'altres països l'essència mediterrània centrada en la cultura catalana.
Així, la residència literària Finestres forma part d'una inquietud i també de l'activisme cultural.
El projecte va sorgir quan Sergi Ferrer Salat va creure que era rellevant crear una estada d'aquest tipus en aquest paratge de la Costa Brava.
Aquest espai, aquesta finca Sanià meravellosa en la que estem, que el meu pare, l'Albert Arbós, ho sap perfectament, vam comprar l'any 73 i on hem estat estiuejant absolutament tota la vida, provocava un dilema moral amb aquesta, diguem-ne, coherència que un intenta més o menys arrelar la seva vida. Diu, escolta, una casa meravellosa, un espai únic, idíl·lic, ja ho hem dit, un paratge tan bonic i captivador, però que és molt poc utilitzat, no? Llavors, clar, quan penses en l'entorn paradisiac i aquest lligam tan íntim que aquesta casa té amb Truman Capote i la creació de la seva obra mestra A Sang Freda, vam veure que era una combinació ideal per crear una residència literària.
Després de veure que aquesta estreta relació de la Casa Sanià amb la literatura, l'equip de la Fundació Finestres va decidir crear aquesta residència literària. A més, cal recordar que també s'inaugurarà una llibreria Finestres a Palamós, al carrer Major, on abans hi havia la llibreria La Gavina, durant la primavera o a principis d'estiu de l'any que ve.
I Palafrugell en Comú Podem considera que és una falta de respecte per la resta de grups municipals que s'hagi presentat al pla de govern l'endemà del ple municipal. El portaveu del partit, Josep Ferrés, afegeix que és clarament antidemocràtic i que el govern va ocultar la informació en les mocions presentades en ple ordinari. Ferran.
Els comuns afegeixen que són unes idees programàtiques antiquades que no són altra cosa que una llista d'intencions que no entén el fons dels continguts. I qüestionen el contingut del pla i afirmen que no té sentit que el govern municipal digui que posarà al mercat habitatges dotacionals quan són públics i inalienables. expliquen que no creuen en les intencions del consistori de convertir Palafrugell en la capital de l'art i que té una visió de negoci. També consideren un error de prometre un nou pavelló poliesportiu quan els existents no estan ben mantinguts ni són energèticament eficients. Sobre la lluita contra el canvi climàtic, Palafrugell en Comú Podem explica que cada decisió política ha de tenir sempre un pensament mediambiental que permeti reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i complir amb els compromisos adquirits amb la Unió Europea. Afegeixen que inclou la gestió de la recollida d'escombraries, la generació d'energies renovables, l'estalvi d'energia en els edificis públics i privats, la mobilitat i la preservació del patrimoni amenaçat per planejaments urbanístics contradictoris i obsolets.
I la Bisbal d'Empordà participa al Bornholm Summit 2023 a Dinamarca.
Enguany, el programa de la trobada es va centrar en establir sinergies entre totes les ciutats artesanes per tal de donar més recursos, eines i ressò al sector artesà de cada ciutat o regió, mitjançant una estratègia de branding i comunicació global. Aquesta edició va incloure una part oberta al públic general que va integrar la població local de l'illa danesa de Bornholm en un debat sobre l'artesania a Europa. Va ser el febrer de l'any passat quan la World Craft Council Europe va proclamar que la Bisbal d'Empordà era la primera World Craft City, ciutat artesana, de l'Europa continental. I és que era la cinquena ciutat europea d'un total d'una cinquantena a tot el món, un reconeixement internacional que oficialitza la tradició històrica que sempre ha vinculat la Bisbal a la ceràmica i, per tant, a l'artesania.
La Bienal d'Art Ezequiel Torruella ha inaugurat l'exposició del projecte guanyador aquest diumenge 1 d'octubre a l'Espai Patrimonial de la Capella del Carme de Palamós. L'artista vallenc Albert Gironès, amb la proposta El Miracle del Sol, va ser el guanyador de la primera edició d'aquesta convocatòria. Per parlar-nos d'aquesta inauguració i del projecte ens visita el mateix artista, Albert Gironès. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, m'agradaria preguntar-te com va anar la inauguració? Que va anar bé?
Bé, sí, la veritat és que la veritat és que va anar molt bé i, bueno, molt content perquè al final, després d'un procés de treball llarg i també com de els processos de creació en arts visuals acostumen a ser com solitaris o íntims, doncs el moment aquest de l'obertura i de la posada com en context i de presentació és important i la veritat és que molt content perquè va anar molt bé.
I, clar, quan decideixes presentar-te aquesta Bienal d'Art, per què és necessari per tirar, per exemple, endavant projectes artístics?
Bueno, a veure, jo crec que hi ha una part com d'artistes d'arts visuals contemporànies que treballem d'una determinada manera que potser és una mica difícil entrar o que els nostres projectes entrin dintre del mercat de l'art, diguéssim. Llavors, bueno, existeix com aquesta via o aquesta alternativa que són les convocatòries públiques o les beques de recerca, no? Llavors, bueno, part de la meva feina és precisament intentar aplicar a diversos llocs per aconseguir recursos per tirar endavant els projectes, perquè si no són coses que moltes vegades no es poden realitzar. Llavors, bueno, la Bienal va ser, jo crec que una exprofessora de Belles Arts, de quan jo estudiava, va fer com un mailing així general enviant les bases i bueno, va ser una de... Ho vaig trobar interessant, vaig pensar que potser podia encaixar com el meu perfil i ho vaig intentar.
Perquè com ha estat aquest procés de creació del Miracle del Sol? Clar, ha estat més senzill quan has tingut l'ajuda bueno, d'aquest concurs de la Bienal?
Sí, bueno, hi ha una... Jo crec que... És veritat que jo en el projecte aquest concret del Miracle del Sol és una recerca que jo ja havia iniciat potser fa un any i mig, un parell d'anys, i que en el moment en què jo vaig aplicar a la convocatòria estava com en un moment com ja molt abans de la formalització. Llavors, a nivell del suport a la formalització, clar, la Bienal m'ha anat superbé per una part, pels recursos econòmics, que m'ha permès pagar unes produccions i unes col·laboracions que jo no hagués pogut fer pel meu compte, i també, sobretot, per un acompanyament, en aquest cas com de la Montse Badia, que ha sigut la comissària que ha anat acompanyant com tot el meu procés, doncs que també va molt bé, no?, com tenir com una figura externa i en aquest cas una comissària com amb molta trajectòria perquè et pugui anar guiant i et pugui anar també com... que no estiguis tota l'estona tu sol, sí, intentant defensar el teu projecte davant de qui sigui.
I clar, jo et volia preguntar, el Miracle del Sol, què hi podem veure? Per la gent que encara no hagi visitat l'exposició, no sé si podem fer unes petites pinzellades.
Sí, bueno, el Miracle del Sol és un fenomen visual relacionat amb l'observació del Sol que jo vaig experimentar per primera vegada, doncs això, crec que era l'abril de l'any passat, a una muntanyeta a prop de Valls, que és el meu poble, una muntanya que es diu Miramar. Jo estava mirant el sol abans d'una posta de sol i vaig començar a veure com una sèrie de formes i colors i que el sol de sobte es tenia tot de negre, però després s'ampliava el sol i era tot al contrari, era tot blanc, després com que el disc solar començava a donar unes voltes, no? Com una cosa com molt estranya, que jo vaig bàsicament flipar del que estava veient. Vaig apuntar-ho, vaig intentar dibuixar-ho una mica i va ser després que fent recerca del que jo havia vist em vaig donar compte de que hi havia un terme, que era aquest el Miracle del Sol, que s'havia utilitzat ja en l'última de les aparicions de la Mare de Déu de Fàtima, quan un milers de persones havien vist una cosa molt similar a la que jo havia vist al voltant del Sol, no? I que després això s'havia repetit en diferents indrets, sobretot d'Europa, relacionats també amb les aparicions marianes o amb la fe mariana, doncs això, que jo veia que el que jo vaig veure estava com explicat des d'aquí. Clar, jo no sóc creient, tampoc sóc ateu, però clar, a mi em costava d'entendre que jo havia vist la Mare de Déu des de Miramar i vaig trobar en aquest moment que la ciència ho explicava d'una altra manera, que explicava que en realitat era un, o podia ser, una al·lucinació inconscient, subjectiva, que tenia a veure amb com el nostre sistema visual s'estava enfrontant a intentar enfocar una llum tan forta com és la llum solar, no? I arrel d'aquestes dues com explicacions d'aquest fenomen, jo vaig construir la proposta que tenia a veure amb explicar aquest fenomen des d'aquestes dues vessants i també des de la vessant personal de jo mateix haver-lo experimentat, i després intentar generar una cosa que en principi era impossible, o és impossible, que és una representació videogràfica del fenomen, no? Llavors, bueno, l'exposició de la capella és aquesta culminació que exposa aquest intent videogràfic, filmogràfic, de fet, perquè està fet en pel·lícula analògica, de representar el Miracle del Sol, però alhora està acompanyat de tota una sèrie de documentació, però també d'una sèrie d'il·luminació i de pistes sonores que decoren l'espai, per una mica fer-te entrar com a espectadora, com en aquest espai, com del desig d'intentar veure alguna cosa, d'estar a punt de percebre alguna cosa, no saber molt bé el que és, no? I com transportar una mica una experiència de veure una cosa extraordinària.
I suposo que l'espai expositiu de la Capella del Carme ajuda una mica a aconseguir aquest efecte, potser?
Sí, total. O sigui, de fet, és, o sigui, per mi també una gran cosa que ha estat en part casualitat, vull dir que jo no sabia a l'hora de presentar-me com a la Bienal, és el fet de poder-se exposar dintre d'un espai que antigament havia sigut un espai doncs, de ritual religiós, diguéssim, que forma part molt de part del discurs de la meva proposta i que, clar, aquest tipus de projecte emmarcat dintre d'un espai com aquest és fantàstic.
De moment aquesta exposició la podrem veure fins al 19 de novembre, però m'agradaria preguntar-te, ja estàs treballant en algun altre projecte? Tens alguna altra idea en ment?
Bueno, sí, de fet, ara, bueno, clar, aquests últims mesos he estat com treballant com superconcentradament amb bàsicament amb aquest projecte i amb aquesta formalització que vam inaugurar ahir, però és veritat que al gener tinc una altra exposició també bastant gran que posarà en relació un parell de projectes meus recents i un serà aquest. Llavors és com una manera de recuperar com part d'aquest projecte. Segurament no serà el mateix que hi ha ara a la capella, vull dir, al final els projectes se van adaptant a cada espai on s'exposen, no? I com que allí estarà en relació amb un projecte meu anterior, doncs també el discurs que generarà o les possibles relacions i lectures seran unes altres. Però ara estic com... Bueno, ara encara no, em deixaré un parell de dies de descans, però el pròxim serà començar a treballar amb això, sí.
Doncs esperem que convidem també els nostres oients a visitar aquesta exposició a l'espai expositiu de la Capella del Carme, que tindrem fins al 19 de novembre. I moltes felicitats també pel premi i a gaudir del treball final. Moltíssimes gràcies, Albert Gironès, i que vagi molt bé.
Que bé, moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
Bon matí, adeu, adeu.
Adeu.
I obrim la plana esportiva d'avui dilluns parlant de la importantíssima victòria del Palamós a Vic, un gran triomf per 0-1 dels homes d'Àlex Redondo. No era gens fàcil la visita dels palamosins al camp de la Unió Esportiva a Vic. Els locals havien fet ple de punts en les dues primeres jornades i, a més, no havien encaixat encara cap gol. En canvi, els baixempordanesos sumaven un sol punt i arribaven a la capital osonenca amb certs dubtes. Sergi.
El partit a l'estadi Hipòlit Planàs es va desenvolupar amb força equilibri i poques ocasions per part dels dos equips, especialment en el primer període. A la segona part, els blau i grocs van intensificar els seus atacs i, fruit d'això, al minut 75, Antequera aconseguiria obrir el marcador. Després del gol, el Palamós va defensar el resultat amb solidesa i d'aquesta manera va poder endur-se els 3 punts d'un camp complicat. Gràcies a aquest triomf per 0-1, el Degà ja suma 4 punts i es situa en una posició intermitja a la classificació. La setmana que ve, el canvi de led visitarà el municipal Palamós Costa Brava.
I és segona catalana el que Calonge salta al camp del líder. 3 punts d'or per als calongins que visitaven el camp del líder, el Fornells.
El Fornells, que comandava la classificació de segona catalana abans del partit, veu com el Juventus Lloret li arrabassa el primer lloc gràcies a la seva contundent victòria contra l'Atlètic Bisbalenc. Els calongins, per la seva banda, ja acumulen 6 punts i es troben en una posició tranquil·la a la classificació. Precisament el nou líder, el Juventus Lloret, visitarà la setmana vinent el camp del Calonge.
I valuosa victòria del Palafrugell a Vidreres. El conjunt baixempordanès arribava al municipal de Vidreres amb només 2 punts per enfrontar-se a l'Sporting Vidrerenca, que ja en sumava 6.
Els palafrugellencs van saber portar el ritme del partit i van obtenir un triomf per 1-2 que els catapulta en la taula classificatòria i els allunya momentàniament de la zona perillosa. El Torroella serà el rival del Palafrugell en la propera jornada, dissabte, al municipal Josep Pla.
I el Bisbalenc cau clarament al camp del nou líder, contundent derrota per 5-1 al camp del Juventus Lloret, que, sumada a la derrota del Fornells a casa contra el Calonge, situa els de la Selva com a líders en solitari amb 12 punts i, de retruc, enfonsa l'Atlètic Bisbalenc a la cua.
És un fet que les coses no han començat bé per a l'Atlètic Bisbalenc en aquesta segona catalana. Un sol punt en 4 jornades i cué de la categoria amb 14 gols encaixats. Uns números que han de fer reaccionar els de la Bisbal. Aquest dissabte tenien un compromís molt difícil al camp del Juventus Lloret, que era co-líder amb el Fornells amb 9 punts en 3 jornades. La contundent victòria per 5-1 dels de Lloret enfonsa l'Atlètic Bisbalenc a la cua. Els baixempordanesos rebran el Marc Adalam la setmana vinent i esperen començar a remuntar posicions.
I el Bellcaire no pot puntuar a Blanes. Els bellcairencs visitaven el feu de Cal Aguaidó amb esperances d'arrencar algun punt, però els locals van fer valer el factor camp i es van imposar per 2-1.
Aquest triomf dels blanencs per 2-1 fa que el Bellcaire segueixi amb un únic punt i acompanyi el bisbalenc a la part baixa de la classificació. La setmana vinent, els de Bellcaire d'Empordà rebran a casa l'Empuria Brava Castelló.
I ara canviem d'esport i parlem de l'inici pletòric del Bisbal Bàsquet a la Lliga EVA. L'equip entrenat per Carles Rofes continua en un gran moment de forma i després de classificar-se brillantment per a quarts de final de la Lliga Catalana EVA, aquest dissabte es va estrenar a la Lliga EVA amb un convincent triomf a la pista del Santa Eulàlia. Sergi.
Els barcelonins van aguantar durant el primer temps en què les forces van estar bastant igualades, però a partir del tercer quart el sol gironès va posar la directa. Un parcial de 13-31 va servir per trencar la dinàmica i els bisbalencs es van acabar imposant per un clar 69-87. El protagonisme destacat, salvant-ho Isaac Valera, amb una actuació estel·lar que va empènyer els seus companys a aconseguir la victòria en el primer partit de Lliga. Dissabte vinent, segona jornada al Pavelló Vell, amb un interessant Bisbal Bàsquet anegant Olivar. L'equip aragonès també ha començat la temporada amb un triomf clar contra l'Igualada i serà un dur contrincant.
I avui obrim el bloc d'equips gironins parlant de l'Uni Girona, que tot i lluitar fins a l'últim alè, va acabar subcampiona de la Lliga Catalana. Ho dèiem divendres en la prèvia, que aquesta final a 4 de la Lliga Catalana podria servir a les jugadores entrenades per Laura Antoja com a punt d'inflexió. I malgrat la derrota en la jugada final d'ahir diumenge durant el cap de setmana, s'ha vist un equip molt més consistent que en la jornada inaugural de la Lliga la setmana passada a Saragossa.
Divendres, a semifinals, les gironines es van desfer del Barça amb autoritat per un incontestable 89-68 i un partit excels de Mariana Tolo que va anotar 25 punts. El rival a la final eren les anfitriones del Cadí La Seu, amb la dificultat afegida per a les gironines de jugar contra l'equip local. Tot i que el duel va ser molt igualat, el Cadí La Seu va acabar guanyant per només 3 punts de diferència i es va alçar amb el títol de campiones d'aquesta edició de la Lliga Catalana. Amb tot, la millor notícia per a l'Espart Girona és aquest creixement evident en el joc que ha de servir per remuntar el vol en una temporada que serà molt exigent.
I pel que fa al futbol, el Girona acaba lamentant la manca d'encert i perd davant el Madrid. L'equip de Mitchell va sortir amb una gran intensitat i fruit d'això va disposar de clares ocasions en els primers minuts per haver-se avançat al marcador. Però els blancs, com gairebé sempre, van necessitar ben poc per fer el primer gol i després van aprofitar el desconcert per marcar el segon i obrir forat. A la segona part ho van acabar de sentenciar amb el tercer i definitiu gol, obra de l'anglès Bellingham.
El Girona havia ensenyat les seves credencials ben aviat amb dues rematades de cap perillosíssimes de Yangel Herrera i de Sigankov. El domini del joc era dels gironins i Montilivi animava amb força esperant el primer gol. Semblava que era qüestió de temps que els blanquivermells marquessin, però els madridistes van aconseguir un inesperat 0-1 sense haver fet pràcticament res. Joselu aprofitava una centrada enverinada de Bellingham amb l'exterior per inaugurar el marcador. Aquest gol va deixar tocats els gironins i poc després Tchouaméni faria el 0-2 rematant incomprensiblement a plaer amb el cap dins de l'àrea petita. Amb aquest resultat, els dos equips van marxar als vestidors i a la represa el Girona va tornar a intentar-ho però sense encert. Mitchell va arriscar amb els canvis, donant entrada a Porto i Estuani, però el Madrid sentenciaria amb el 0-3 obra de Bellingham. El pitjor de tot va ser la falta criminal de Nacho al minut 94 sobre Porto, que va haver de marxar del camp en llitera. Una acció injustificable que va exasperar els jugadors i el públic de Girona. Ara el Girona perd el lideratge de la Lliga, però dissabte que ve té una bona oportunitat de recuperar-se al camp del Cádiz.
I acabem el repàs esportiu amb una gran notícia, que és la nova victòria del Bàsquet Girona, que es converteix de ple dret en l'equip revelació de l'ACB. Tercera victòria del curs per als gironins en 3 jornades disputades. L'equip de Salva Camps es va imposar a la pista del Granada amb una gran actuació del seu director de joc, Quino Colom, perfectament secundat per l'encert de tir de Jorkevic i Marcos.
El resultat final va ser de 91-102 i permet al Bàsquet Girona esvair els dubtes que arrossegava després d'una pretemporada erràtica. La seva privilegiada posició al capdavant de la Lliga CB és fruit d'una feina impecable en les 3 primeres jornades i tindrà un nou capítol a Fontejau diumenge que ve davant del Madrid.
I com cada dilluns, ens toca parlar de llibres amb la Maria Teresa Calabús. Bon dia.
Hola, bon dia. Com esteu?
Molt bé, molt bé. Molt bon inici de setmana. I vosaltres?
A mi me sorprèn quedar amb vosaltres a principis de setmana, perquè com que encara està per estrenar, no ho saps mai què passarà aquesta setmana. El dilluns a aquesta hora ja és allò ben bé obriutador, no?
Exacte.
Molt bé. Doncs, bueno, part nostra ja és fer-ho bé o fer-ho malament. Jo acostumo a tenir mal humor els dilluns, o sigui que ara que pergaré amb vosaltres, faré com un reset i ja ho veureu. A partir d'ara estaré molt millor tota la setmana.
Sí, no?
Us porto un llibre per solucionar la vida a les famílies. Què te sembla?
Ah, mira, mira, doncs...
molt bona cosa,
exacte,
no?
Exacte, eh?
Mira, és un llibre de cuina escrit per la Eva Olivares i es diu Cuina per a famílies estressades.
Ah, mira.
Ara que els nens comencen al col·le i que tothom va com va, de nerviós i tal, doncs receptes per a 4 persones, que evidentment cadascú se les pot adaptar com li convingui, i tan senzilles com sopa de sèmola, pasta feta a la vegada amb tots els ingredients que voldreu coure, una recepta molt interessant, un cuscús de verdures, una truita de gambetes, patates farcides de tonyina, també hi ha tot de esmorzars o postres com magdalenes tradicionals, fins i tot fer pa, nuggets, verdures saltejades, en fi, tot a més presentat amb molta gràcia. L'Eva Olivares té un canal de YouTube que es diu Eva Cuinera, arroba Eva Cuinera. Per qui va més ràpid, doncs mira, posant un moment el mòbil o la tauleta, el que sigui, i mirar-ho per aquest sistema. Tot i que també, bueno, segurament amb aquest sistema va molt bé, però per qui li agradi més el llibre de paper, penso que a vegades mirant un llibre ets més conscient del volum del que hi ha. Evidentment que té més receptes que les que ha publicat en el llibre, eh? Però ets més conscient, i llavors sí que vas a buscar la recepta que has vist que t'agrada, fins i tot amb la imatge de com queda i tot plegat. Però vull dir, mirat directament en el mòbil, només trobes el que estàs buscant i probablement et distreus amb el que no estàs buscant. En
sí,
canvi,
passa una mica. Que passa
en
una
canvi,
mica.
Amb un llibre o entrant en una llibreria per veure què hi ha, ets més conscient del volum de tot, val? Això és una... bueno, és una... detall que he observat i que coincideix doncs amb el que ens va explicant la gent, perquè justament el divendres vam fer el club de lectura del llibre Algoritmes i parlaven doncs d'això, dels algoritmes que fa que arribi un moment que t'hagin conduït cap a un camí, cap a un espai que cada vegada és més estret i del qual és molt difícil sortir. Vull dir, en el moment en què comences a observar pues receptes de cuina, el dia que vulguis, doncs jo què sé, buscar doncs excursions a peu per no sé què, tindràs treballs a trobar-los, perquè les cookies et tornaran, o els algoritmes et tornaran constantment en el que tu buscaves fa un temps, que eren receptes de cuina. Bé, dit això, el llibre que avui recomanem és La cuina per a famílies estressades, de l'Eva Olivares, en la seva canal de YouTube arroba Eva Cuinera i Editorial Cossetània amb el llibre, i a tall de curiositat, a tall d'una mica xafarderia, a tall de perquè ho sapigueu vosaltres, perquè sou empordanesos i gironins, l'Eva és la dona d'en Martí Gironell.
Ah, mira.
Vale, per tant, bé, de fer llibres també en sap, de receptes també, i de tirar endavant famílies estressades, tenint en compte el marit que té, ja us podeu imaginar que un tros llarg.
Perquè a part de ser un llibre agradable a la lectura, també és un llibre bastant pràctic.
Molt pràctic, hi ha receptes que tenen 3 ingredients, o sigui, hi ha un petit suís, ara mateix ho obro així sense buscar, eh? Petit suís sense lactosa ni sucre. Ingredients, maduixes, plàtans madurs i crema de coco. Ja està. Un sopar en safata de forn, llom de salmó, espàrrecs verds, carbassa crua, i després hi ha les espècies típiques, llimona romaní, sal, pebre i oli. Vull dir que res més, res complicat. Vull dir que les receptes, lo important és que la recepta sigui amb ingredients. Primera, que quan els llegeixis els aconeguis tots i que no hagis de començar a mirar què és això. I segona, que els puguis tenir en un rebost, diguem,
habitual, no?
Normal, en el que amb una compra setmanal, i si tu tant m'apures mensual, en tinguis prou. vull dir, la farina, l'arròs, la llet, vull dir, totes aquestes, tots aquests ingredients que com vas al supermercat, diria que un cop a la setmana hi va gairebé tothom, allò pels ous i per la llet o per algun producte més que caduca, però vull dir, hi ha productes que els tens de temps i no has d'anar a comprar cada moment.
Esclar, per exemple, farines o, no ho sé, el sucre, que són aliments que tothom té a casa.
Clar, la sèmola, la pasta crua, espaguetis, vull dir, les cebes aguanten una barbaritat, patates també, vull dir, en fi, hi ha tota una sèrie de productes d'alimentació que amb una compra mensual els tens, i després ja et dic que amb una setmanal, que a més es pot anar a la botiga de la cantonada, no cal anar a un gran supermercat, trobes els de proximitat. Que bé s'ha d'anar per carn, peix i verdures, vull dir que...
Exacte.
Doncs penso que pot ser una solució, si a més s'agafa i es fa una mica de recepta provisional setmanal, vull dir, ja no haver de pensar què farem avui, perquè ja ho tens decidit, i no haver d'anar a comprar, perquè ja ho has fet el dissabte abans o un dia abans, penso que pot solucionar molt a les famílies.
I a vegades també el que passa, perquè a mi em passa que, per exemple, tens alguna intolerància alimentària o no pots, o practica, no sé, ets vegà o vegetarià, clar, també són adaptables aquestes receptes que són així més d'estar per casa, crec jo.
Sí, sí. Complicar la cocció i complicar la compra és acabar no fent-ho, eh? Vull dir, això, tinc experiència, això també. Sí.
Ai, i quantes receptes més o menys podem trobar en el llibre físic?
Mira, a veure, no ho sé perquè no les he comptades, però per aquí tenim un d'allò, un índex. 4, 6, 8, 10, 12, ui, moltes, eh? Sí, 70, 60,
ostres,
70.
Ostres.
Sí, sí. Ja, està separada per moments, diria. I és, què tenien el rebost? Dia a dia, tardes de pluja, allò per fer creps, espaguetis de colors, dònuts... cargols de pa, crispetes de colors, en fi. Després hi ha convidar la família, quan tens sogres i avis i tal. Llavors un sopar romàntic, el dia que aconsegueixes col·locar els nens a casa d'uns amics, o van de colònies, i esmorzars i berenars.
Ostres.
I això és així com està separada la idea dels plats. I pel que diria, jo aquí n'hi deuen haver potser menys de 100, però més de 70 poder sí.
Doncs és un bon volum de llibre de receptes per sortir del pas.
Home, imagina't, tens pràcticament un mes sense repetir.
Exacte, sí, totalment.
Sí.
Doncs, bueno, moltíssimes gràcies i ja estem pendents d'aquestes receptes.
Molt bé, a veure si entre tots ajudem aquí a estar ben alimentats i relaxats a la vegada. Eh?
Exacte, que a vegades costa,
molt bé.
Sí. Doncs moltíssimes gràcies i bon inici de setmana.
A vosaltres també, que us vagi molt bé. Adéu-siau a tots.
Adéu, adéu.
Adéu, adéu.
Dilluns, amb temperatura que continuarà sent relativament elevada per l'època de l'any, amb valors entre els 15 graus de mínima i fins als 27 de màxima. Estat de cel majoritàriament assolellat, si bé a estones aquest no estarà del tot serè, i les primeres hores del dia es poden formar bancs de boira o núvols baixos d'abast local. Demà i pràcticament la resta de setmana, amb ambient càlid o calorós al migdia, sol i alguns intervals de núvols que transitaran pel cel.
I nosaltres acabem aquí el Supermatí amb el repàs de l'actualitat comarcal del Baix Empordà. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos a Ràdio Capital, a Ràdio Palafrugell i que també s'emet per Ràdio Bisbal. Nosaltres comencem la setmana amb energia i esperant un molt bon temps.